Els migdies de COPE Menorca, començam un nou programa al Mirall de l'Església. Aquests dies estem vivint tots moments molt difícils i per això us volem seguir acompanyant una setmana més i arribar a les vostres cases per informar-vos sobre tota l'actualitat eclesial i també fer-vos arribar algunes recomanacions ben útils en aquests dies.
Sense cap dubte, és el moment de seguir les indicacions de les autoritats polítiques i sanitàries, quedar-nos a casa i viure aquest temps amb la nostra fe, amb esperança i amb la pregària, per a continuar el nostre diàleg amb Déu. Siguem responsables i mirem pel bé comú de tots.
L'entrevista que escoltarem avui és la que Antoni Fullana va realitzar a mossèn Jordi Font, qui va estar a Menorca per a participar en la Diada del Pensament dels Escoltes i reflexionar sobre l'essència de l'escoltisme.
Comencem, idò, amb l'Evangeli d'aquesta setmana, que és de Sant Joan, del qual vos n'oferim diversos fragments.
En aquell temps, Jesús veia passar un cec de naixement. Els deixebles li preguntaren: «Rabí, qui va pecar perquè naixés cec aquest home, ell o els seus pares?» Jesús contestà: «Això no està perquè hagi pecat ni ell ni els seus pares, és perquè en ell es revelin les obres de Déu». Dit això, escopia a terra, va fer amb la saliva una mica de fang, l'estengué sobre els ulls del cec i li digué: «Ves a rentar-te a la piscina de Siloé», aquest nom significa enviat. Ell hi anà, s'hi rentà i tornà veient-hi. La gent del veïnat i els que l'havien vist sempre captant deien: «No és aquell home que veiem assegut demanant almoina?» Uns responien: «Sí, que és ell». Altres deien: «No, no és ell, és un que s'hi assembla». Ell digué: «Sí que ho som». Llavors li preguntaren: «Com se t'han obert els ulls?» Ell contestà: «Aquell home que es diu Jesús va fer una mica de fang, me'l va estendre sobre els ulls i em va dir que anés a rentar-me a Siloé. Hi he anat i així m'he rentat i he vist». Li digueren: «On és?» Respongué: «No ho sé». Jesús va sentir dir que l'havien exclòs de la sinagoga i quan el trobà li digué: «Creus en el fill de l'home?» Ell respongué: «I qui és, Senyor, perquè hi pugui creure?» Jesús li diu: «Ja l'has vist, és el mateix que parla amb tu». Li diu ell: «I crec, Senyor», i l'adorà.
Creure és un acte de confiança, com el que va fer el cec a la piscina de Siloé, que va confiar en la paraula de Jesús. La fe ens obre els ulls a una dimensió nova, a la de l'amor i del servei desinteressat a les persones. La fe és creure en un gest de tendresa fet de fang i senzillesa, amb la vida que se'ns dona com a oportunitat de millorar, de canviar, de progressar de les nostres mirades tan tancades per interessos egoistes. Jesús ens obre els ulls a la realitat, a mirar les persones des d'una altra perspectiva, des de la dignitat que tota persona humana té, des d'una mirada de misericòrdia i generositat. Per això podem afirmar que hi creiem quan se'ns obren els ulls a la fe.
Escoltarem ara el 16 dels comentaris sobre Crist viu, que ens fa arribar a la religiosa de la Consolació de Ciutadella, germana Cristina Martí, titulat «Mantén la connexió».
El Papa Francisco habla del crecimiento y maduración, invita a los jóvenes a mantener activa la conexión con Jesús, estar en línea con Él, porque esto hace fuerte a nuestros corazones. Mantener nuestra conexión con Jesús es dialogar con Él, contarle tus cosas, escucharlo, preguntarle qué haría Él en nuestra situación. Preguntémonos, ¿cómo vivo la conexión con Dios? ¿Cuántos minutos me conecto con Él? ¿Tengo buena cobertura? El Papa valora el crecimiento espiritual. Esto no significa perder la espontaneidad, la frescura, el entusiasmo, la ternura. Hacerse adulto no comporta dejar de lado los valores de la juventud. No se trata de cambiar de valores, sino más bien de ir acumulando, ir sumando. Cada etapa encierra un valor que no debe pasar. Sentirse atraído por lo infinito, que se abre y comienza, es propio de lo joven. Pero es durante la vida adulta que esa atracción madura y crece. No son incompatibles la madurez y la atracción, el fuego que se renueva, con un corazón siempre joven. Crecer es conservar y alimentar las cosas más preciosas que te regala la juventud, y purificar lo que no es bueno y recibir nuevos dones de Dios. Déjate amar por Dios. Él te ama como eres, te valora y respeta, y te ofrece más y más. El Papa Francisco nos invita una vez más a la santidad, y recuerda a cada uno que copiando a otros, uno no será santo. Así nos lo dice. Tú tienes que descubrir quién eres y desarrollar tu forma propia de ser santo. Llegar a ser santo es llegar a ser más plenamente tú mismo, a ser ese que Dios quiso soñar y crear, no una fotocopia. Tu vida debe dejar esa marca única que solo tú podrás dejar. Si copias, privarás a esta tierra de eso único que nadie más que tú puede ofrecer. Conectémonos con Dios y preguntémosle, ¿cómo quieres que seamos santos? ¿Cómo podemos serlo cada día?
A la secció musical escoltam la cançó en la veu de Joan Àguila, Todo va a ir bien, perquè ho creiem i pregam perquè tot sortirà bé. Junts i amb l'ajuda de Déu ho aconseguirem.
Mientras haya un horizonte en esta tierra, mientras no pierdas las ganas de reír, mientras brille en nuestro cielo alguna estrella, no te rindas, no te canses de vivir. Todo va a ir bien. Todo va a ir bien. Todo, 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 todo va a ir bien. Mientras haya quien denuncie en las aceras la injusticia, las promesas sin cumplir, mientras quede algún peldaño en tu escalera, no te pares, no lo dejes sin subir.
A continuació, escoltarà una entrevista que van fer a mossèn Jordi Font, que va participar a la Diada del Pensament dels Escoltes per a reflexionar sobre els valors i l'essència de l'escoltisme.
Cada any els escoltes celebren la Diada del Pensament, una jornada que permet a ells poder reflexionar sobre els inicis de l'escoltisme i sobretot les seves prioritats. Aquest any han convidat a Menorca el mossèn Jordi Font, que és un conciliari de Girona, qui des de fa molts anys ha estudiat sobre l'escoltisme molts aspectes importants. Per això volem parlar-li amb ell perquè ens expliqui els eixos principals de l'escoltisme i que, on estan les seves arrels prioritàries. D'entrada, què diria un poc, quina és l'essència bàsica de l'escoltisme, el mètode escoltant, que es caracteritza?
Bàsicament, el fundador Baden Powell i també ara, si volem, una mica els que han de portar una mica l'acompanyament o l'assessorament, que és l'Oficina Mundial d'Escoltisme, es procura tornar a donar molta iniciativa al noi i noia, en una societat doncs, que a vegades els pares o el mateix sistema, doncs, els nois i noies no tenen un, podríem dir, accés a poder decidir. L'escoltisme és una educació per l'acció, i això permet al noi i la noia, en certa manera, construir una mica tota aquesta personalitat que és rica i complexa, on també hi entra l'element espiritual, però que bàsicament és aprendre fent.
I des de la metodologia vas explicar on es troba l'essència espiritual del mateix escoltisme, on la podien trobar.
Això és la mateixa pregunta que li van fer amb el fundador en l'any 1926 en una conferència de caps que es va fer a Anglaterra. Diu, on entra la religió, en aquest cas l'espiritualitat o l'aspecte de la fe cristiana, almenys perquè ell era anglicà, no? I ell diu, vostès apliquin el mètode, i diu, la fe sortirà, o l'espiritualitat o la religió en aquest moment, surt per ella sola. El mètode no és més que una praxis evangèlica en el qual el noi i noia sigui fent servei, caminant, plantant la tenda, ajudant-se, creant allò que en diem nosaltres la bona obra diària, això ajuda, almenys és una praxis. Llavors cal uns moments d'aturada, que també pot ser és una cosa que cal subratllar molt, en el qual això se celebra, es diu en veu alta, i es confronta l'ho viscut, a vegades doncs, fins i tot amb l'Evangeli, per veure amb què s'assembla el que nosaltres hem viscut amb el que Jesús proposava als seus deixebles.
Has parlat de que un dels aspectes propis de l'organització dels escoltismes són els petits grups. Per què els petits grups són importants?
Sí, normalment Baden-Powell deia que no hi hauria més de 24 nens, 24 al lots o al lotes, diria, i llavors vosaltres per grup, per franja d'edat. Doncs aquests grups, aquest 24 grup, ell deia que això es tenia de, podríem dir, de distribuir o treballar sobre la base del petit grup que anomenem la patrulla, o també sisena per llobatons, en el qual aquests sis al·lots i al·lotes s'organitzen d'una manera que cada un d'ells té una funció a dintre del petit grup. És una espècie de reconeixement que el grup li farà d'unes habilitats o d'una responsabilitat que ell ha de fer en bé del grup. I això permet que cada persona sigui, en certa manera, protagonista de la seva història i no que sigui passiu, perquè et dic que els altres t'ho fan. El petit grup permet que cada un tingui un rol o una responsabilitat, sobretot quan aquest petit grup té alguns moments d'independència, bueno, independència volen dir d'autonomia en el qual s'han de gestionar entre ells i repartir-se les tasques.
També has parlat de la promesa com eix vertebrador d'aquest compromís que porta l'escoltisme.
Sí, la promesa és el més genuí del moviment escolta mundial i que ja creat per Baden-Powell. És un moment solemne, però també és un moment personalitzador de cada infant o de cada jove, això depèn de l'edat, perquè es viu a cada etapa, a cada franja d'edat, com a moment que sintetitza la persona una mica què és el que l'escoltisme li ha portat i quan diu el que li ha portat, en certa manera, es compromet a continuar visquent-ho més enllà dels horaris de cau o de local que es troben tots els escoltes. Per tant, a la seva vida personal, ell esdevé escolta, malgrat l'edat. Un deixa de fer escoltisme quan arriba a certs moments perquè l'edat ja s'ha acabat, però un continua sent escolta tota la vida perquè t'ha impregnat una filosofia d'entendre la vida, la fe, i fins i tot, sobretot, jo diria, la relació amb la societat i amb els altres.
Has parlat de que l'escoltisme ajuda amb el compromís. Creus tu que en aquesta societat nostra d'avui segueix sent important l'escoltisme com a educació de cara al compromís?
Sí, per suposat. Aquest fet que dèiem fa un moment ara de la promesa i fins i tot el petit grup és un assaig de que la persona veu que hi ha una felicitat molt gran quan interactues amb els altres. És a dir, allò que deia Baden-Powell, la manera única de ser feliços és fent feliços els altres. Per tant, intentar deixar aquest món una mica millor com l'has trobat i implicant-te amb l'altre, una mica com el bon samarità que veiem a l'Evangeli, que quan troba una persona arran del món se'n cuida i fa el que pot, aquests lemes que tenim tant com puc sempre a punt, això permet que quan un acaba l'escoltisme té dintre un cuc o té dintre seu una set de dir jo m'haig d'implicar, perquè és una font de felicitat veure que ajudant, implicant-me amb la societat, sigui en el món polític, en el món social, en el món de barri, fins i tot a nivell eclesial, no? Doncs això li ha donat una estructura de jove que quan és gran això necessita una certa continuïtat.
I l'escoltisme pot seguir ajudant a formar cristians des del moviment, des de la metodologia? Com?
Dos punts aquí, o tres. Un, que s'apliqui bé l'escoltisme, per tant vol dir que el que en diem els dinamismes escoltes, que és educació per l'acció, petit grup, compromís, joc institucional, dintre el marc de la natura, això s'apliqui. Una mica el que hem dit en Baden, però vostès apliquin això i la religió sortirà. La segona cosa és el paper del cap, cap o responsable, educador, monitor, amb el conciliari al costat, en el qual acompanya, il·lumina allò viscut, allò que s'ha fet experiència. Cal en certs moments aturar-se, reflexionar-ho, celebrar-ho, i això ajuda doncs, a viure la fe, podríem dir, de manera més conscient. I per últim, intentar que això també estructuri la globalitat de la persona, al qual la fe és un element més que il·lumina la resta, però és un element formant part d'un tot, que és una mica la vida, no una fe separada de la vida, allunyada de l'existència, allunyada del dia a dia, de cada dia.
I per últim, de cara al futur, l'escoltisme té sortida per donar en aquesta societat tan acomodada que estem, que es costa més la sortida a la natura, el contacte, té futur?
Per suposat que el té. Per suposat que el té. Dintre, avui dia, d'un moment complicat, però que ha estat sempre, cada època ha tingut la seva complicació. Avui dia potser és, com havia estat en altres temps, la dificultat de poder sortir, que no hi havia ajudes, que no hi havia mitjans, que les persones, les coses feien molt, podríem dir, molt casolanament. Pensem en els anys 50, 60. Avui dia estem en un moment diferent. Hi ha una gran oferta d'educació en el lleure, de propostes, de diversió immediata, i jo crec que l'escoltisme és una aportació molt concreta, molt genuïna, que algunes persones realment la valoren perquè ha aportat a la seva vida un gir. L'escoltisme, potser a diferència, sense ni menys tenir l'altre, ni nosaltres posar-nos medalles, però l'escoltisme aporta quelcom que és genuí dintre de la pluralitat educativa que hi ha avui dia, de propostes educatives, o sobretot de l'esplai o de l'educació en el lleure. Per què? Perquè té uns elements que avui dia es tornen posant en relleu. Per exemple, el marc natural o l'ecologia, si l'escoltisme aposta per salvaguardar el planeta a la línia del Papa, entre Laudato Si, i també d'aquest moment que estem a donar-nos tots plegats que el planeta se'ns pot quedar als dits perquè tothom abusa, l'escoltisme té una proposta molt clara de podríem dir, de respecte al marc natural i d'ajudar la natura i aprendre de la natura, estar en la natura i amb la natura.
Gràcies, mossèn Jordi Font, per les seves paraules i per ajudar-nos a buscar la manera més genuïna de viure l'escoltisme.
Moltes gràcies a vosaltres per l'oportunitat que m'heu donat. Gràcies.
Pongo mi vida en tus manos, Padre mío, me abandono a ti.
Seguim ara escoltant la cançó de Joan Àguila titulada Pongo mi vida en tus manos.
Estoy dispuesto a aceptarlo todo. Pongo mi vida en tus manos. Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras. Estoy dispuesto a aceptarlo todo.
A causa de la situació difícil i excepcional que tots vivim, hem hagut de suspendre moltes activitats programades de la nostra església, però volem aprofitar per informar-vos sobre algunes activitats que es van celebrar fa uns dies. En primer lloc, en Sebastià Taltavull ens ofereix tots els detalls de la segona ruta dels joves pel camí de cavalls.
El Secretariat Diocesà d'Infància i Joventut ha posat en marxa aquest curs la ruta jove pel camí de cavalls, pensada per la participació dels més joves de la nostra diòcesi. En aquesta segona caminada i amb un temps assolellat i primaveral, van recórrer el trajecte de Cala Caldana fins a Cala Tomàs, aprofitant per a reflexionar l'Evangeli de Sant Marc, que explica com Jesús va enviar els seus deixebles a caminar de dos en dos. Aquestes activitats són experiències que ajuden a la nostra església a connectar els joves amb la nostra illa i a ells amb els joves. Els ajuda a motivar i a compartir experiències, amistats i a fer grup caminant junts com Jesús ens va mostrar. Des del Secretariat Diocesà d'Infància i Joventut, animem els joves a participar a aquestes activitats que són una experiència molt enriquidora compartint moments de reflexió cristiana i germanor.
A continuació, Sant Diego Dubón, qui ens informa sobre el recés quaresmal dels integrants de Vida Creixent.
El moviment de Vida Creixent va aprofitar els inicis del temps de Quaresma per tal de celebrar un recés quaresmal en els diferents arxiprestats de la nostra diòcesi. El primer va ser el monestir de les Concessionistes de Maó, dirigit per el diaca Joan Manuel Mercadal. El següent, a la parròquia de Sant Cristòfol des Migjorgran. I per últim, a Ciutadella, al monestir de Santa Clara, un recés dirigit per la germana Clarissa Gadi Bosch. En aquests recessos quaresmals es va proclamar la paraula de Déu, seguit d'unes reflexions sobre els pilars que sustenten la Quaresma, que són el dijuni, l'almoina i la pregària, recordant que la pregària personal des de casa és sempre molt important per trobar-nos en Déu. Els participants de Vida Creixent van finalitzar reflexionant sobre la importància de desfer-se de coses materials i d'intensificar els diàlegs amb Déu.
Per acabar, els hi parlant de la segona xerrada de teologia sobre l'hospitalitat cristiana. Ens hi informa ara Navero Moll.
El divendres 6 de març es va celebrar la segona xerrada de teologia d'aquest curs al Seminari Diocesà de Ciutadella. Com en la primera xerrada, es va tornar a reflexionar sobre l'hospitalitat cristiana, un assumpte molt oportú i important en aquest temps de Quaresma que estem vivint. El ponent va ser el salesià Jordi Latorre, doctor en Teologia Bíblica i professor de la Facultat de Teologia de Catalunya, el qual va fer un recorregut per als principals textos bíblics, tant de l'Antic com del Nou Testament, que parlen sobre l'hospitalitat. N'ofereixen exemples pràctics que fan reflexionar sobre la importància que té l'hospitalitat a la vida dels cristians. Va explicar que en el Nou Testament Jesús és un exemple d'hospitalitat, amb accions com la multiplicació dels pans, l'Eucaristia i quan renta els peus als deixebles. Latorre va recordar que rentar els peus era un gest de servei i d'hospitalitat i va acabar amb aquestes paraules: acollir a l'hoste, acollir al foraster és acollir a Crist, recordant als assistents que l'hospitalitat és essencial amb les persones que venen de fora, les persones necessitades i també amb els nostres familiars.
La nostra agenda d'aquesta setmana, sobretot per fer-vos arribar unes recomanacions perquè sigueu al dia a través de la ràdio, televisió, internet i la xarxa social del que és l'actualitat religiosa. Des de casa han de seguir vivint i celebrant tots junts el temps de Quaresma.
Recomanam les diferents misses que es poden seguir per la televisió diàriament. Per ràdio, a COPE, els diumenges a les 9 hores. A Ràdio Maria, cada dia a les 10 hores i els diumenges també a les 20 hores. Per televisió, a 13 TV, els dies feners a les 11 del matí i els diumenges a les 12 del matí. I B3, els diumenges a les 10 hores, 10:30. I a la segona de Televisió Espanyola, també a les 10:30 hores del matí.
A la pàgina web del Bisbat de Menorca hi trobaran en tot moment tota l'actualització, comentaris i suggeriments ben d'actualitat perquè puguin continuar pregant i reflexionant en aquest temps de crisi.
També les xarxes socials del Bisbat de Menorca, Facebook, Twitter i Instagram, anirem publicant tot el material que puguem aconseguir i que consideren que pot ser del vostre interès per a poder pregar i reflexionar.
I això ha estat tot per aquesta setmana. Molta força a tots i continuem units mantenint l'esperit d'oració, sacrifici i generositat propis de la Quaresma. Tornem-hi de la setmana que ve amb tots vostès. Adeu!